Ho havíem deixat amb moltes qüestions. Ara abordarem també les de demà, les del ple municipal de demà, però diguem-ne que n'hi ha tres de bàsiques dels darrers dies. El ple de les ordenances fiscals i com va quedar tot plegat en un moment en què, òbviament, s'ha d'estar preparant ja l'elaboració del pressupost per l'any que ve. La segona, la situació del Club de Mar, avui que definitivament ja han vingut la gent de la demarcació de costes i s'ha oficialitzat, si es vol dir d'aquesta manera, la recuperació possessòria de les instal·lacions del Club de Mar i de la piscina Maria Teresa, per una altra banda, l'assumpte dels dos compradors per les instal·lacions del Consorci del Club Natació i la Junta del Consorci que s'ha de reunir per valorar aquestes dues propostes. Alcaldessa, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Comencem pel Club de Mar.
Molt bé.
I ara què?
Moltes coses i poc temps, eh? El Club de Mar, aquest matí, tal com han vingut a tancar-ho definitivament, perquè va haver-hi aquella controvèrsia el dia 23, que si no venien, si anaven a Barcelona... Bé, avui han vingut, sí que m'han avisat ja quan estaven aquí i m'han dit que ara tancaven i que ara en els propers dies feien el tancament
físic,
exacte, que estaran un temps, diguem, fent aquest tancament físic.
És a dir, que vindrà una empresa a segellar portes i finestres,
exacte,
com van fent les instal·lacions de la natació.
Exacte, tal com els hi vaig demanar jo, vam quedar que quan es tanqués definitivament ens emplaçaríem en una reunió per fer la petició que hem fet de sessió a l'Ajuntament perquè puguem disposar d'aquestes instal·lacions per obrir-les al públic en general, no? I de quina manera nosaltres, doncs, mentre fan tot això, que també ens donin permís una mica, vam dir, per embellir el lloc, perquè clar, ens imaginem unes plaques de ferro i ens fa una mica de por com quedi això, no? Però sí, avui els hi he tornat a dir, dic, bé, vam quedar que ens trobàvem, diu, sí, nosaltres hem de fer el tancament i aleshores ja quedem per parlar-ne.
També ens crida l'atenció, home, abans de tancar-ho d'aquesta manera, és que has pogut arribar a l'acord amb l'Ajuntament.
La veritat que sí, mira,
perquè
jo...
Perquè posaràs plaques i si
exacte,
hi ha un acord tornaràs a treure les plaques aquelles una altra
jo,
vegada.
Jo no ho sé, la manera d'actuar del Ministeri en aquest cas és una mica... Tot plegat ha estat una mica estranya. Jo, si recordeu, farà un any, el mes de març, el 8 de març del 24, que va venir tota la delegació, els de Marcació de Costa, els de Madrid, van venir tots aquí.
Que semblava que la vida anava
que
millor.
Aquell moment ens van dir, com s'està aproximant el moment de que això hi arribarà una sentència, o sigui... Sí que és veritat que ells ja ho veien proper, ens van dir, vam estar mirant la platja i tot, i en aquell moment, ja que nosaltres és quan vam aportar la proposta de projecte, que a vegades s'ha dit que no hi havia projecte, sí, en aquell moment va ser quan vam fer l'informe proposta de projecte, que era mantenir l'edifici del Club de Mar i allargar un espigó, aquella proposta es va fer llavors, i en aquell moment...
Si mateix ho era una proposta, però no era un projecte.
No, era un informe proposta, perquè de fet el projecte l'han de fer ells, perquè és a casa seva, diguem-ne, no? Però nosaltres era una proposta que fèiem nosaltres. Però sí que en aquell moment ja vam demanar a nosaltres, mentrestant, que l'ocupéssim l'Ajuntament de Sitges. I ells ens van dir, sí, bueno, no ens sembla mala idea, bueno, mirem com ho podem fer, però clar, d'això, ara el març farà un any. Mm-hmm. Si en aquell moment ja ho haguéssim fet, ara era tan fàcil com dir, fem la recuperació possessòria i entreu vosaltres. És que és com s'havia de fer. Però no sé per què, bueno, sí, perquè aquí hi ha sentències judicials pel mig, llavors es compliquen les coses, no? Però...
El cas és que ara hi ha d'haver una reunió entre la delegació del govern i l'Ajuntament de Sitges per veure si l'Ajuntament, en aquest període d'interinatge, per dir-ho així, fins que no es resolgui què es farà allà i quan es farà i com es farà, pugui gestionar aquesta instal·lació.
Exacte, sí.
Què creieu que es pot fer allà, en el cas? Perquè, esclar, entenc que és la instal·lació del propi Club de Mar i de la piscina Maria Teresa.
Sí.
Perquè és tot aquest conjunt, el que ha quedat...
És tot el Club de Mar, diguem. Uh-huh. El Club de Mar actualment hi ha un edifici i després hi ha com uns annexes...
Exacte,
i
la piscina.
Bé, el primordial... mantenir aquest patrimoni, mantenir aquest espai perquè no es degradi, perquè no es faci malbé, perquè no entri gent, pel que sigui, no? Mantenir-ho. Però, a més, obrir-ho, de seguida que puguem, obrir-ho a la ciutadania, que penso que és important que la ciutadania conegui aquest espai. Què ens van dir en aquell moment, fa un any? Quan ens van dir, sí, podríem arribar a un acord, però sempre hauríeu de fer activitats no, o que tinguessin a veure una mica amb el mar. És a dir, no posis aquí un equipament que el podries posar en qualsevol altre lloc.
Yeah.
Per tant, tot el que sigui relacionat amb el mar, tot el que sigui per usos de formació per gent, d'exposicions, i fins i tot d'administració, tot el que té a veure amb platges, amb la regeneració de la sorra, amb el socorrisme, amb tema de refugi climàtic. Nosaltres pensem que és un molt bon lloc per obrir-lo a la ciutadania, que pugui anar, doncs, si fa falta, una mena de centre cívic al costat del mar, que el pugui utilitzar la gent gran, la gent jove, tothom que pugui, que el pugui utilitzar, i que estigui contínuament obert i amb activitat.
Que és el que anàvem a dir, si la gent gran de Sitges pogués treure el cap per allà.
Jo crec que sí, que els agradarà molt, no? Que la gent gran, doncs...
Vaja, gairebé podem assegurar que és un any més de vida.
Sí, la veritat que sí. Jo penso que sí, que és un molt bon lloc on moltíssima gent en podrà gaudir, i a més demostrar també una mica a costes, que és el que diguem nosaltres, que nosaltres volem mantenir aquest espai. Perquè és veritat que ells, en el projecte aquest que ja han dit que han encarregat fer, ells segueixen amb la voluntat de tirar-ho tot a terra. Exacte. Perquè és veritat que també hem de pensar en el patrimoni natural.
Licitada la redacció d'un projecte, sí, però el criteri del projecte, el criteri de la demarcació de costes, és la de construcció.
Exacte.
Continua sent això, eh?
Sí, perquè ells posen per sobre, diguem, el patrimoni natural, no? La pèrdua de sorra que s'està produint i que sota d'aquest edifici hi ha sorra, diguem, i de quina manera la podem recuperar. Però nosaltres pensem que si li donem vida a aquest espai i una vida pública oberta per tota la ciutadania, esperem que potser s'ho repensin en algun aspecte, no?
Difícil serà que hi hagi sobre la taula un projecte que s'ha redactat a partir d'uns criteris i que Sitges pugui fer encaix amb un criteri que és incompatible amb el de la demarcació de costes.
Clar, nosaltres també, quan ens van dir que sortia aquest projecte, home, també ens vam assabentar una mica perquè ens ho van deixar així quasi de casualitat, i vam dir, home, nosaltres hem d'estar aquí. O sigui, Sitges ha d'estar en la taula on s'està fent aquest projecte. No pot ser que decidiu aquí lliurement si traureu el passeig, si traureu no sé què, si traureu sense dir res al municipi de Sitges. I ells ens van dir que no, que evidentment, que nosaltres en formaríem part. Bé, jo crec que al final ells han dit que tenien un projecte, perquè quan van venir a dir que ho tiram a la terra, el primer que vam queixar-nos nosaltres és: no podeu tirar a terra si no hi ha un projecte al darrere. I llavors amb això sí que jo crec que ho han entès.
Ningú sap si aquest projecte fa referència només a l'àmbit del Club de Mar, de l'edifici del Club de Mar i de la piscina, o fa referència a tot l'àmbit.
No, fa referència
de...
a tot.
A tot.
A tot l'àmbit.
Canses, sí, pícnic, sí, Club sí, de Mar, piscina,
piscina
i no sé si gronxadors també.
Sí,
eh?
Sí, sí, sí. D'acord. És un projecte que sembla ser, per això vam dir nosaltres, ei, aquí hem de... Nosaltres crec que tenim bastant a dir, eh?
És a dir, que està el que ha encarregat al Ministeri, és un projecte...
Sí, que sembla que és tot que... a terra per recuperar, no sé, 10.000 metres quadrats de sorra, no sé quanta sorra volen recuperar amb això. Però jo crec que aquí n'hi ha molt d'encara, n'hi ha molt de temps per discutir-ho exactament què s'ha de fer.
Hi ha data per aquesta reunió amb la delegació del govern?
Bé, ells em van dir que fins que no tanquessin...
D'acord.
No es podien trobar.
L'oficialització del tancament.
Però, jo he insistit moltíssim, eh? Però és veritat que ells em van dir fins que no es tanqui definitivament no ens podem trobar. Dic, val, d'acord, ara avui han tancat, ara m'han dit un temps, una setmana o així,
sí, sí,
per fer tot el tancament. Jo ja he parlat aquest matí amb Costes i m'han dit sí, sí, no pateixis, que quedem i parlem de quina manera fem la sessió.
L'home de Costes és el mateix de sempre? El que va venir que Sitges?
Sí.
El que va dir que l'arena no és de nadie i és de todos?
Sí, el de sempre d'ara, perquè havíem conegut
sí,
els
no,
d'abans.
No, ja.
Però tot i així, ell sempre, sempre, sempre et diu que això és Madrid. Quan li diu algú, això ho decideix Madrid. Això ho decideix. Ell és només el representant realment...
De Madrid aquí.
De Madrid aquí.
Això però no ha canviat en els 35 anys de res, això no ha canviat.
Ni els 35, ni els 40, ni no sé quants anys.
D'acord.
Exacte.
Club Natació. Ens vàrem quedar amb el fet que el govern va anunciar la setmana passada que hi ha dues empreses interessades en la compra de les instal·lacions del Consorci del Club Natació.
Exacte.
Saben que el Consorci és aquest ens format per Ajuntament i la representació del Club Natació, que era l'administrador concursal, i a partir d'aquí s'ha de decidir quina de les dues ofertes és millor.
Exacte.
Per tant, hi ha prevista properament una reunió de la Junta del Consorci.
Exacte. Sí, això va ser exactament el dia 22. El 22 d'octubre es van obrir aquests dos sobres. Això, primer, vull que quedi clar, perquè sembla ser que hi ha gent que diu que això no ho diguem. El mateix dia 22 ho vam comunicar, teníem la comissió informativa, ho vam comunicar a tots els portaveus de l'Ajuntament de Sitges en el Saló de Plens. Ho dic perquè hi ha gent que sembla que falseja, no, dades, i diu que no s'havien assabentat perquè no ho sabien. No, no, ho vam dir en junta de portaveus. És més, els mateixos, algun portaveu va preguntar quines empreses s'havien presentat. Sí. Però és que, a més, això és un acte, era un acte públic, públic per tothom, eh? Podia venir tothom a veure aquest acte i es va publicar, perquè la normativa et diu així. És un acte públic, per tant, el dia 22 es van obrir aquests dos sobres. N'hi ha dues empreses que s'han presentat amb imports a partir dels 2.473.000 o alguna cosa així, no pots inferior, i ja està, hi ha aquestes dues empreses. És veritat que algú de l'oposició va preguntar precisament quines empreses, no, jo no puc dir fins que no es convoqui la Junta General del Consorci, que és qui ha d'acceptar aquestes dues ofertes, ha de veure si compleixen els requisits, no sé què, i ha de decidir amb qui se li otorga.
És a dir, l'únic que es pot dir ara és que totes dues ofertes responen als criteris de Secretaria d'Intervenció, que era que com a mínim siguin de 2.473.000 euros, que és el darrer preu de la subhasta.
Exacte, sí, això sí. I per tant, en breu, diguem, no sé, jo espero que abans d'acabar el mes de novembre es pugui convocar la Junta General del Consorci i per tant adjudiqui, digui d'acord amb aquestes que s'han presentat, doncs adjudiquem amb aquesta empresa i a partir d'aquí a l'empresa que se li adjudiqui se li comença a demanar doncs tota la paperassa, diguem, la garantia de l'import, el no sé què, el no sé què, i això encara té un procediment, eh? Fins que se'n va al notari, diguem, a firmar, però ja és un pas de gegant, diguem.
Fins on pugueu dir aquestes dues empreses, l'Ajuntament ja en tenia coneixement de les dues? Les dues havien parlat en algun moment amb l'Ajuntament,
sí,
sobre
eren,
la possibilitat
de... interessades, que de sempre
interessades.
Hi ha hagut. Sí,
és a dir, no són noves per l'Ajuntament, sinó que hi ha hagut...
Sí, sempre hi ha hagut tres o quatre interessades i aquestes formaven part d'aquesta.
D'acord. Prou interès de les empreses com per poder arribar a un acord a l'Ajuntament, diríem que és un acord extracompra, perquè en les instal·lacions del Consorci del Club Natació en el futur s'hi puguin aplegar els nedadors d'aquest nou club, que és el Club Aquàtic Sitges, si no recordo ara com es diu el nom, sí, exacte, que aplega els ex-nedadors del natació, sí, i que per tant puguin desenvolupar les activitats allà?
Sí, evidentment. Nosaltres amb això hem insistit molt i jo he d'agrair moltíssim amb el regidor, amb el Jaume Monasterio, que crec que ha fet una feina ingent.
Club Esportiu Aquàtic Sitges.
Exacte.
Això és.
I agrair moltíssim aquest nou club, als entrenadors, el Nacho, l'Emilio, que crec que han estat uns puntals perquè la natació, no, la de competició aquí a Sitges continuï, i agrair moltíssim a les famílies també que han estat aguantant en aquests moments tan complicats, tan difícils, i evidentment els nedadors, i els esportistes. Però crec que el conjunt aquest entre els nedadors, amb els entrenadors i amb el regidor, amb tota la regidoria d'esports, però particularment amb el Jaume Monasterio, que aquí s'ha deixat la pell i s'ha deixat tot, perquè sobretot ells continuïn nedant i tinguem aquest tresor, aquests bons resultats, aquesta gent que tenim, aquests grans nedadors que tenim aquí a Sitges, que això continuï i nosaltres farem el màxim. L'empresa, sempre ho hem dit, però l'empresa que finalment s'ho quedi sap que nosaltres apostem perquè aquesta gent continuï aquí, perquè per nosaltres és de vital importància.
Això no és una condició que pugui quedar en el contracte?
No és una condició perquè les lleis no ens ho permeten. Sí que ho vam voler fer en el seu moment, però no es va poder, perquè en aquell moment, no? El Jaume ho explica moltes vegades. Però finalment, de la manera que s'ha tingut que portar a terme, no es pot, són condicions que no es poden posar, però entenc que les empreses que venen aquí, que ja saben tot l'històric que hi ha aquí, són plenament conscients de lo que hi ha, no? De que hi ha un club esportiu molt potent i que ells volen continuar, nosaltres volem que continuïn, i per tant jo crec que són plenament conscients d'això.
Per tant, abans de final d'any s'haurà liquidat el Consorci del Club Natació?
Bé, la liquidació en si, em sembla que no és fins que no hi ha la firma al notari, que això no ho sé quan serà, perquè ja depèn del notari fins i tot, però crec que quan s'accepti l'oferta, una de les ofertes que s'han presentat, ja està.
Allò, de facto...
Exacte, de facto ja està liquidat, no? Faltarà la firma aquesta, que pot ser al desembre, al gener o al febrer, no ho sé, perquè llavors ja depèn d'altres factors, diguem, però ja no hi ha marxa enrere.
I per tant, segons el criteri de Secretaria i Intervenció, s'haurà complert el que en el seu moment els habilitats varen dir sobre com liquidar aquest consorci.
Rescabalar part dels diners públics que Sitges havia posat en aquest consorci I per tant, solucionar aquest tema d'una vegada per totes, després de tants anys, no? I que penso que és important, perquè és un deute també que tenia Sitges al final, no? Jo recordo quan vaig entrar de regidora que es pagaven gairebé més de 300.000 euros cada any per pagar el club aquest, no? Bueno, per pagar el consorci.
Sí,
es pagaven 300.000, i d'això fa més de 10 anys, que 300.000 euros ja eren diners.
Es van començar a pagar el 2014.
Exacte, es pagaven 300.000 i 300.000, i això era diners de tothom, de tots els sitgetans.
Abans, perquè era la part de l'Ajuntament també que havia de pagar de tot plegat.
Per tant, aquí teníem la responsabilitat, els que estem gestionant l'Ajuntament teníem la responsabilitat de que això no continués. Això era una sagnia cada any, no?, de treure diners públics per pagar això cada any. Ara això definitivament ja s'acabarà, i s'acabarà bé, i torno a repetir, i en part moltíssimes gràcies al Jaume Monasterio que ho ha liderat, i moltíssimes gràcies a tots els que han col·laborat, com els entrenadors, no? El Nacho, l'Emilio, les famílies i els nedadors. Penso que això ha estat bàsic.
Abans de passar pàgines, clar, en aquests darrers 10 dies, diguem-ne que han signat l'acte de defunció a dues entitats, el Club de Mar i el Club de Natació.
Sí.
Què els diríeu als socis i a les sòcies?
Bé, que això és veritat que són finals de clubs i que fan molta pena, i que hi ha molts clubs, malauradament, que a vegades han hagut de tirar la persiana avall, però mira, que en neixen d'altres, com a l'Aquàtic aquest de Sitges, que el Club de Mar, sempre ho hem dit, el Club de Mar, quan se'ls va retirar les embarcacions de davant del Club de Mar perquè no hi havia sorra, i Costa es va dir, heu de marxar d'aquí, els hi vam proporcionar la platja de l'Estanyol al costat, després van haver de marxar de la platja de l'Estanyol, i després tenen un espai a la platja de la Barra, tenen un espai per seguir fent l'activitat esportiva, que és el que volen. Per tant, el Club de Mar, si vol continuar com un club esportiu de vela, pot continuar, i nosaltres farem el màxim possible perquè tinguin un espai. Evidentment, el lío que tenen amb Costes, que fa 30 anys, si aquí fa 30 anys que se sabia això, tampoc ha estat una sorpresa. Jo crec que això són temes paral·lels, però el que nosaltres sempre treballarem és perquè clubs esportius siguin endavant. Jo crec que això demostra una mica la dificultat que és tirar endavant clubs, és veritat, i això, bueno, qualsevol que porta un club, els del bàsquet, els del hockey, els del futbol, tothom sap la dificultat que tenen, moltes dificultats. Econòmicament, socialment, és molt difícil tirar clubs endavant, és veritat, i aquí doncs són temes que a més s'han anat enredant amb el temps encara molt més, però crec que aquí s'ha de veure més l'oportunitat que ha nascut un club nou, perquè segueixen haver-hi gent molt bona competint i entrenant, i per tant neix un club nou, i amb el Club de Mar doncs se'ls ha d'animar que si ells volen continuar amb l'activitat esportiva, que entenc que és la seva base, nosaltres sempre els hi facilitarem, com hem fet sempre, un espai a la platja perquè ells puguin continuar amb l'activitat de vela.
Passem pàgina. Si haguéssiu presentat fa un mes el nou contracte de neteja, probablement el ple de les ordenances fiscals hagués pogut anar d'una altra manera?
Possiblement, tot i que sempre ho hem dit, les ordenances parlen d'unes taxes de residus que es calculen en base al que tenim actualment. Tu no pots calcular una taxa de residus amb un contracte de neteja que encara no el tens. El contracte de neteja el portem demà al ple, però portem la licitació. Això vol dir que sortirà licitació a un contracte, que es presentaran empreses, que es presentaran, no en tinc ni idea, si una, dos, deu, que fins que no comenci l'empresa que guanyi a funcionar passaran uns mesos. Per tant, la taxa de residus es fa amb el valor antic, perquè ara imagina't que no es presenta ningú, o jo què sé, que passa qualsevol altra cosa, podem.
Ens agafem, em sembla que veu dir aquella frase de bé és un servei i el servei s'ha de pagar.
Exacte, el servei s'ha de pagar
sempre. Una altra cosa és que tinguis el contracte o no, però
exacte,
el servei l'has de pagar.
Sí. O que tinguis els diners o no, això és pitjor encara.
Però això és el que diuen les habilitats. En tu et donen un servei i aquest servei l'has de pagar.
Exacte.
Com si.
Llavors, amb les ordenances, evidentment que el contracte de neteja tant de vol que s'hi tingut abans. Clar que sí, això ho volem tots.
Clar, és que us ho reclamàvem fa un any enrere.
Clar,
ja, no?
Per això ara demà el portem. Entenc que tots els partits, evidentment, de l'oposició estaran d'acord amb tirar endavant aquest contracte de neteja, que és un contracte, sobretot, que millora molt l'actual, perquè no només perquè econòmicament costa més, però perquè millora en tots els sentits, o sigui, hi ha més escombrada, més aigua, més contenidors, més reciclatge, tot augmenta, i a més en alguna zona comencem a fer unes proves pilot del porta a porta, que són proves pilot, per tant això és un tast per dir funcionarà aquí o no funcionarà.
Ho plantejo, diguem-ne, no diré que al revés, però a la manera d'exemples viscuts. Sitges no tindrà tarja de contenidors?
No.
No.
No. De moment, no.
Ha estat un posicionament arran de què? Que en altres municipis això no acaba de funcionar o que
no,
no, és, i... un, no és un municipi amb moviment de gent que tenim que això pugui funcionar? Això.
Sobretot, tècnicament, ens diuen les destinacions turístiques, i no hi ha molts llocs turístics, ja veureu que tinguin aquest tipus de
clau
de recollida.
Pel contenidor.
I, sí, i el porta-a-porta també costa. Per exemple, un porta-a-porta, que és això que et venen a buscar, ho veiem en algunes zones, ho pots veure a al Vinyet, a Terramar, a botigues, en algunes zones ho pots veure, però al centre impossible. O sigui, si nosaltres, la policia ara ens deia no fa molt que havia fet recollida de dades de la gent que venia i amb tot l'any havien vingut 12 milions de persones, amb la gent que tenim que entra, surt, que ve, no es pot fer un porta-a-porta amb el centre turístic, amb llocs turístics. Per tant, nosaltres hem d'anar amb aquesta mixtura, perquè ja ens han dit tècnicament, és que ens, a més ens ho diuen tothom, en un lloc com Sitges no pot funcionar. Sitges no té res a veure amb Sant Pere de Ribes, ni té res a veure amb Vilanova, ni té res a veure amb Canyelles, o sigui, de Garraf som molt diferents, precisament.
D'acord.
No?
Per tant, ni tarja, ni claus de contenidors,
no,
ni res de tot això.
No.
Experiències de porta a porta?
Sí, experiències de porta a porta en alguna zona, en algun barri, però ja ho dic, és prova pilot, perquè fins i tot et diuen anem a provar-ho, perquè si funciona, aquest contracte és per 5 anys. I aquest contracte contempla també fer alguna altra prova pilot més, però depenent la primera com funciona. Que funciona bé, doncs potser això, ampliem algun altre barri. Que no funciona, parem i mirem què ha de funcionar.
També perquè tothom ens entengui. Aquí es fa referència, òbviament, a la recollida de residus, a la neteja viària, etc etc. Cartró, plàstic i vidre depenen de la Mancomunitat, no?
Cartó, plàstic, sí, exacte.
Perquè es parla en un dels plecs, en un dels lots, dels embalums, de la recollida de voluminosos, de la recollida d'oli i tal, però no es parla de plàstic, vidre i cartró, perquè hem d'entendre que d'això se n'encarrega la Mancomunitat o com va?
No. A veure, aquí n'hi ha 4 lots.
Sí.
El que portem a licitar són 4 lots, que tu et pots presentar. Els 4 junts no, perquè ja n'hi ha un que no et pots presentar.
Exacte, que és el de fiscalització de la feina de l'empresa.
Exacte. El lot 1. El lot 1 és la neteja i els residus, la recollida de residus, tot el que, el que sembla més la neteja. El lot 2 és la gestió de la deixalleria, tot com es farà. El lot 3, que no es pot presentar als altres, és una empresa que controlarà l'empresa que guanyi, que això sempre ho hem dit i això no ho teníem fins ara i penso que és molt important que hi hagi una empresa que controla l'empresa neteja, si realment compleix.
Perquè l'Ajuntament no el pot controlar?
Home, l'Ajuntament el controla, però creiem que no és suficient. Creiem que no és suficient i això moltes vegades molt... Fins i tot grups de l'oposició o veïns, molta gent ens ha dit, escolta'm, necessita més control. I no és un control d'anar allà a mirar, és un control tecnològic, diguem, amb tecnologia, o sigui, realment és un control exhaustiu. I l'últim lot, que és el 4, és el del tema dels voluminosos, la roba, l'oli, són altres. Per tant, portem a aprovació 4 lots, 4 lots diferents, que el total puja tot el que diguem, no? Però tu et pots presentar això a l'1, al 2 i al 4, però no al 3. Si et presentes al 3 no et pots presentar als altres.
Per això us dic que aquí no hi entra vidre, cartró i plàstic.
Amb la recollida de residus, amb la recollida de residus, sí. El que passa
d'acord.
És que... El que passa és que clar, és veritat que és un document molt complex i molt llarg, no? Perquè aquí t'explica com es fa el tractament, què és el que, per exemple, no? El rebuig, que jo sempre ho dic, que és el que costa tants diners, el rebuig ens costa més de 2 milions d'euros, que és el que portem, no? Allà a hostalets de Vialola, que és on va tot el rebuig, no? I que això és el que hem de rebaixar nosaltres.
D'acord.
Per això amb la taxa de residus ho dèiem. Al final la taxa que et diu... Qui embruta més paga més i qui embruta menys paga menys. Hauríem d'arribar, nosaltres proposàvem una taxa de residus de 151 euros, val? Que ens va costar molt arribar a aquesta xifra, però en principi arribes gairebé un 94% del que avui ens costa tota la recollida de residus.
D'acord.
No el que ens costarà demà, el que
d'acord.
Ens costa avui. Però si aconseguíssim baixar els 2 milions d'euros d'aquests que ens costa el rebuig, doncs igual hi ha gent que en lloc de 150 podria pagar 70 euros.
D'acord. És a dir, perquè tothom ens entengui, el rebuig significa al contenidor gris.
Gris, exacte.
Més al contenidor verd, al contenidor blau i al contenidor groc.
No, 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 el rebuig és el gris. El rebuig és només el gris, perquè de l'altre, en
però
teoria...
Però en el gris, si llença, la gent que llença en el gris, allò que hauria de llançar també...
Ah, això sí.
Això em refereixo,
Això sí, sí, de fet...
A la gent que llença de tot a no, les escombraries.
Clar, de fet, hi ha estudis que diuen que més del 90% del que hi ha al rebuig és reciclable. O sigui, això sí, ho fem malament, és veritat.
D'acord, per tant, tot el que és el lot 1 d'aquest contracte fa referència a la recollida selectiva de cartró, plàstic i vidre i el tractament del rebuig, tot allò que no formaria part dels contenidors de reciclatge, però que molt sovint acaba en el rebuig.
El que passa és que això sempre ho dèiem, no? Que el vidre i el plàstic d'això en cobrem diners, o sigui, com més ho fem, millor,
i del rebuig acabem pagant tot.
I el rebuig ens costa molts diners.
D'acord. Com deien les àvies, esclar, amb 13 milions d'euros l'any, això ha d'anar bé per força.
Sí, esperem.
Perquè és un capital, això.
Són molts diners, però és veritat que Sitges ha crescut, aquí hi ha els barris nous, tota la zona nova també de la Plana, i el que he dit, hi ha augment, és una millora molt substancial de la neteja.
Hi ha d'haver més contenidors?
En alguns llocs potser sí, però això tampoc no canviaran tant els contenidors, perquè de fet l'última tongada que es van fer són contenidors nous i ja es van posar amb totes les fraccions precisament per facilitar que la gent recicli.
Per
no?
tant, aquells que diuen que escolta, més que molt sovint estan plens els contenidors,
sí,
això vol dir que es recolliran
alguns,
més sovint.
Sí, es recolliran més sovint i en alguns llocs sí que se n'afegeixen, però això... Però és el que diguem, per això diguem, és un bon contracte, que segur, estic segurint que alguns diria, home, doncs haguéssiu pogut millorar això, sempre n'hi ha...
Es netejarà sota els contenidors?
També n'hi ha...
Que és un altre dels drames...
I n'hi ha el control aquest que sempre diem, és que passen i la brossa es cau i s'aixafa, tot això és el control que serveix. Per tant, és un plec de clàusules que segur que pot millorar, segur que et pots dir, però és molt millor del que teníem. Per això entenc que demà que tenim el ple i que s'ha d'aprovar aquest contracte, home, si volem que Sitges millori en neteja, s'ha d'apostar per un nou contracte, i aquest és un bon contracte, que és per 5 anys, el que diguem, Vull dir, això són fases que tu vas millorant. Aquest millorarà el que teníem, que el que teníem ja va millorar el que teníem abans.
Vist el que ha passat fins ara, algú us pot dir... us dono el vot a favor si renuncia la regidora Guiu?
Home, jo no hi crec massa en aquestes coses, perquè al final tu estàs votant un plec de clàusules. Vull dir, no estàs votant a una persona, estàs votant un plec de clàusules que el que t'està dient és netejaré més, posaré més contenidors, faré més control de la neteja, per tant, està millorant Sitges. Jo posar al cap d'alguna persona per un plec de clàusules a mi em costa sincerament d'entendre, no? Però cadascú és lliure de, evidentment, només faltaria demanar. Jo què he dit? Que segur que és millorable aquest plec de clàusules, segur que hi haurà partits que em poden dir, home, doncs jo hagués posat més contenidors aquí o més allà, seguríssim. Però
és
que tots volem que millori la neteja de Sitges? Doncs aquest és el primer pas.
Dues qüestions abans d'avançar. Ens ha creat l'atenció, no apareixen platges aquí?
No, perquè platges fa temps que ho vam internalitzar, diguem, som treballadors nostres, les platges les portem nosaltres, és brigada de platges.
I també es divideix el residu i també es divideix...
Sí, això és a part, vull dir, vam amb els de...
És a dir, això no forma part del...
No.
Hagués pogut formar part?
Mira, en el plec passat...
És que anava a dir, jo recordava...
Jo era una de les que ho demanava, o almenys demanava que Garraf i Botigues s'inclués, perquè a nosaltres ens costa més.
És a dir, aquell punt de la neteja integral de tot.
Però com ara fèiem un canvi i ja augmentava molt, doncs, i a més no fa tant que els treballadors aquests s'han internalitzat i està funcionant força bé, doncs hem decidit de moment no tocar-ho, però sempre, evidentment, és un tema que sempre es podria canviar.
I la segona, si per al servei actual, diguem-ne, després d'estudiar-ho, el govern presentava una taxa de residus de 151 euros, per aquest contracte de 13 milions d'any, la taxa de residus haurà de pujar bastant més?
La taxa de residus haurà d'augmentar un dia o altre. Jo respecto la posició de l'oposició. Cadascú, per un motiu diferent, han votat que no i ho respecto. Però nosaltres, com a govern, seguim estenent la mà, perquè la taxa de residus canviarà, i tothom ho sap, perquè és una llei que et diu que tu has de recaptar el mateix que et costa. Per tant, no s'ha aprovat ara, però a la llarga canviarà i ho sap tothom, no? Per tant, sí, ara era una oportunitat d'acostar-nos un 94%, el que dic, a el que ens costa. Que amb això ja haguéssim tingut prou per uns quants anys, no? Bé, si no, la propera, no ho sé,
serà
si
més alta.
Clar, evidentment, serà més alta.
Segur.
I de fet, l'Agència de Residus ens ha trucat ja un parell de vegades preguntant-nos com és que no complim amb la normativa, no? I bé, nosaltres ara hem de comunicar, doncs sí, que no tenim la taxa aquesta de residus i perquè ha passat això en el ple. Però això caurà. Bueno, altra, jo entenc que cadascú, el que dic, i ho respecto, uns pel reciclatge, uns perquè no hi creuen amb els impostos o perquè no estan d'acord amb la xifra, cadascú pot opinar el que vulgui, però que és una cosa que caurà en un moment o altre, tothom ho sap. Vull dir, això està claríssim.
El nou camp de futbol polivalent de Pinsbens i la reordenació de tota la zona i l'enjardinament de tota la zona i la creació de pistes esportives sota aquella gran visera del Camp de la Blanca, tot plegat suposarà, i en el seu moment en parlàvem aquí, ens sembla que mai a Sitges hi ha hagut un projecte de 17 milions d'euros.
Sí, és un projecte molt gran, molt ambiciós, que fa molts anys que portem, la veritat, és que jo també he dit tantes vegades que es faria el camp de futbol que a mi ja em sap greu, no? Perquè és veritat, vam començar la legislatura passada. Aquí per què fem un camp? Perquè, clar, a mi hi ha gent que diu, per què un altre camp de futbol? Primer, perquè hi havia el compromís fa molts anys que entre el camp de la Blanca i el de rugby allà anava un camp de futbol. Segon, perquè el camp de futbol que hi ha actualment a Aiguadols no és un camp reglamentari i, per tant, aquell camp no val, diguem-ne, no? Per competir ni res. Per tant, hi ha una obligació de fa moltíssims anys de fer un camp de futbol allà. Què passa? Què aprofitem nosaltres? Ja que anem a fer aquest camp de futbol, anem a fer tota aquella zona esportiva de veritat. Perquè ara ho és, però ho és a mitges. Ara no hi ha un aparcament, ara no hi ha uns accessos ben fets. Doncs anem a fer-ho bé. Anem a fer un camp de futbol, aprofitem i posem dos pistes cobertes que hi ha moltíssima necessitat perquè, sí, hi ha un projecte, és veritat, de fer un pavelló i que també ho tenim claríssim i que també hi estem treballant. Però com a mínim, ara ja fem ja dos pistes perquè els poliesportius actuals a Pinsbens estan a rebentar de demanda. Per tant, fem un camp de futbol, fem dos pistes cobertes a sota que també ens alliberaran molt altres espais i, a més, reordenem tota aquella zona. És a dir, fem una urbanització nova, posem 250 places d'aparcament, passem la circulació pel darrere, no per davant de les cases per on passa ara, canviem tots els accessos, és a dir, és una urbanització més, és veritat. Per tant, és un projecte molt gran, de molts diners, però que evidentment es faran fases, això no es fa en un dia, no? Per tant, comencem amb el camp de futbol, que és el que sempre hem dit, després amb les pistes, després amb l'urbanització, després anem fent pas a pas, Però penso que serà un espai que quedarà reordenat finalment, com una ciutat esportiva, una mica que es diu, tindràs tres camps de futbol que són municipals, que els ocupen uns clubs més o menys, però són municipals i això és molt important. I per tant, crec que és un tema que és un deute que Sitges tenia en aquella zona d'arreglar-ho bé.
Hi haurà diners per pagar això?
Home, amb el temps sí. Pensem que tot el romanent, que sempre hem anat dient que hi ha romanent, el romanent precisament és per això, és per inversió. Utilitzem el romanent és per fer inversió, per tant, què més inversió que fer tota una zona esportiva nova que fa molts anys que està pendent de fer.
Deixa'm que ho pregunti així, en queda de romanent?
Sí, de romanent sí, i tant.
Que ha estat un sí llargat aquest, com allò dir, sí, en queda
Déu-n'hi-do. És que és veritat que Sitges financerament està molt bé, estem molt sanejats. No tenim cap deute, tenim el pressupost aquest de 66 milions que hem anat complint. Nosaltres crec que financerament estem bé. És veritat que moltes vegades la normativa, l'administració, ens complica les coses, no? Per això moltes vegades ens diuen, no, pues si estem bé de diners, per què no doneu més diners per això? O per què no feu més això? Doncs perquè és veritat que administrativament ens costa molt i després també no ho negarem. Actualment som un equip de govern en minoria i per bellugar els diners necessitem majoria sempre. Aquests diners necessitarem que ho voti la majoria del plenari, evidentment, perquè si no nosaltres sols no ho podem fer. Es necessiten majories en el plenari per bellugar els diners. Però jo crec que sí, que diners n'hi han per fer això, i més com això que és a llarg plaç, no és fer-lo demà, això és en uns anys.
L'inici, però, serà el camp de futbol.
L'inici és el camp de futbol, que jo crec que és el deute que tenim de fa tants anys amb tots els esportistes. Pensem que el futbol hi ha molta demanda, vull dir, tant els Sitges com la Blanca tenen moltíssima demanda, però és que el camp de rugby també ha nascut d'allà el hockey, ha nascut, vull dir, hi ha molta demanda d'esport, de Sitges, de fet es veu en l'àmbit privat, que hi ha a diversos llocs que estan demanant fer gimnasos, i això és perquè hi ha molta... I això és bo, eh? Perquè això vol dir que la gent ens està demandant salut, fer esport, això està bé.
És a dir, a l'Ajuntament encara hi ha peticions d'empreses que volen fer gimnàs?
I tant! Sí, privats.
Més enllà del que s'acaba d'inaugurar fa dos dies a les Proelles.
Sí, és senyor, encara, és veritat.
Encara n'hi ha més.
Per això vol dir que hi ha demanda. Això és com... Jo recordo que va haver una època que hi havia molts supermercats.
I les quotes no són econòmiques.
I em van venir els dels supermercats i em van dir és que a Sitges hi ha moltíssima demanda i en podríem fer molts més. Doncs ara hi ha molta demanda de centres esportius diferents, uns amb unes, no, amb unes especialitzacions o amb altres, però això a mi m'agrada, sincerament, perquè vol dir que la gent que ve a viure a Sitges és gent sana, gent que vol fer esport.
I a partir de l'experiència, a Aiguadols, què s'hi pot fer? Si és que encara es pensa en fer allò que s'havia pensat en el seu dia o...
No ho sé, jo a Aiguadols crec que és un tema que s'haurà de parlar molt, s'haurà de parlar amb la ciutadania, perquè és un espai municipal. A mi m'agradaria que ho escollís els sitgetans. Què voleu fer aquí? Jo crec que una cosa que diria que sí, i sempre ho he dit, es necessita un aparcament.
Sí.
Ho dic. A sota que faci un aparcament i a dalt podem parlar de moltíssimes
coses. És a dir, que els que en saben també diuen que com que el terreny fa desnivell,
no
hauria
fàcil.
De ser tampoc massa dificultós
clar.
Poder fer un aparcament allà.
A desnivell sí,
i a
el que passa és que està
sí.
Molt a prop de l'aigua.
Sí, això està clar.
Però a sobre... Evidentment, els esportistes que et diuen necessitem més equipaments esportius, cultura que et diuen necessitem un auditori, necessitem turisme que et diu aquí que pugui venir un gran hotel, clar, cadascú demana el seu i és normal, però hem de ser conscients que això és un espai, un terreny municipal, per tant l'ha de decidir el poble que vol fer aquí, i jo crec que serà un bon moment, però clar, fins que no tinguem un camp de futbol i que estan allà ocupant
que no estigui resolt tot això,
llavors parlem-ne, però sí que és un espai molt emblemàtic i molt maco, un lloc molt privilegiat.
Estació d'autobusos.
Sí.
Que també es portarà al ple municipal de demà.
Exacte.
Com ha de ser? Semblant al que ja ens veu comentar, eh?
Exacte. Nosaltres el que fem ara és una estació d'autobusos que el que fa és passa els busos interurbans que actualment van pel passeig de Vilafranca, passaran a dins del pàrquing, no? Evidentment, arranjant-ho tot allò, eh? Però que ja no passin pel passeig de Vilafranca, que allà, per mobilitat, realment, tothom ho pot veure, que és molt complicada i molesten allà els autocars perquè fan que la mobilitat sigui sempre molt conflictiva.
O sigui, en principi pel passeig de Vilafranca no hi haurà de passar
ja,
ni un autocar.
Exacte, ni un.
Una altra cosa són els d'anada o...
Exacte, que vagin a donar la volta a la rotonda, però no parar-se, que és el problema que tenim ara. Per tant, tots els interurbans passaran a dins. I els que es diuen discrecionals, que són aquells, el bus turístic, els de les excursions, les escoles, que actualment paren a Víctor Balaguer i creen molts problemes amb els veïns, molts, perquè, clar, a l'estiu estan engegats amb el motor, el soroll, és que allà no és un lloc per aparcar els busos, va ser un lloc així provisional, però no és un lloc. Tots aquests també passen a dins. Què passa? Molta gent et diu, ui, i què passarà amb l'aparcament que traureu? Tot l'aparcament que es perd, en teoria, no es perd, es reubica, es posa a Víctor Balaguer amb les mateixes condicions que tenen a dins del pàrquing, que són unes condicions especials, no?
És a dir,
d'aparcament.
Tant en la parada actual d'autobusos de Can Robert com en el carrer Víctor Balaguer, les places d'aparcament que hi haurà seran amb les mateixes condicions que les de l'aparcament de Can
Robert. No es perd cap plaça de pàrquing amb les condicions que actualment té Can Robert. Això ho tenim claríssim perquè és un pàrquing absolutament utilitzat. Per tant, això ho tenim clar. Però què pretenem amb això? Amb això es millorarà molt la mobilitat, perquè és el que dic, els autobusos per allà al Víctor Balaguer són un problema, els passeigs de Vilafranca són... Per tant, es millora la mobilitat perquè es reordenarà l'entrada, eh? Això també, l'entrada...
Sí, hi ha una nova sortida per la rotonda, pel que hem vist.
I després, per altra banda, tindrem un espai on la gent, mínimament, si plou, si fa molta calor, t'has d'esperar moltes hores, el que sigui, et puguis seure, puguis estar allà. És a dir, no és una gran estació d'autobusos, però sí que és una estació d'autobusos que compleix amb els requeriments que ara necessitem, que és controlar tota la mobilitat aquesta i fer un lloc mínimament digne i agradable perquè la gent ho pugui utilitzar. Què demanem? Clar, per què ho fem nosaltres això? A banda de que perquè fa falta? Perquè nosaltres apostem pel transport públic. Una altra cosa és que la gestió del transport públic, per exemple, els interurbans, que és competència de la Generalitat, funcioni. Que també ens hem posat molt amb això i per això s'han posat més franges al matí, perquè és veritat que hi ha gent que em diu sí, pots fer molta estació d'autobús, però si el bus no va... Bé, això és com la Renfe, és veritat. Això és competència de la Generalitat i aquí és cert que tenim problemes, no direm que no, però que no sigui per nosaltres, que el que és competència nostra no ho facilitem al màxim.
M'ho he posat molt bé perquè fa un moment en parlaven els tertulians i també més d'un i més de dos de vostès ens ho han dit. Al cap cada cop... Està en una situació més complexa des del punt de vista de l'atenció a la gent? El cap de Sitges.
Clar, també és un altre tema que estem perseguint a la Generalitat perquè estan fent...
Ho dic perquè s'està parlant del projecte del nou cap, sí, o del desdoblament, sí. Però en canvi el cap d'aquí cada vegada està també, reduint serveis.
També, perquè també tenim més gent, també tenim més demanda, també... I el cap, per mi, funciona bé, vull dir, hi ha molt bon servei, però és veritat que també està col·lapsat. I per això estem fent el nou CAP. Però què passa amb el nou CAP? És competència de la Generalitat de Salut. Estan fent el pla funcional. Ho hem reclamat ja moltes vegades, perquè fins que no tinguem aquest pla funcional, que aquest pla funcional l'únic que ha de dir és doncs hi haurà tantes sales, l'entrada serà així, hi haurà un lloc per quiròfan, hi haurà un lloc per fer analítiques... És a dir, és exactament com serà l'edifici. És el que ens han de dir ja, i fa molt de temps que estem amb això. Perquè un cop diguin això... Ja està, ells ja poden aprovar, ja podem tirar endavant. I això està costant, és veritat.
Està costant tant com la nova escola, eh?
Està costant... No, esperem que menys, eh? Això menys? Ho veig molt més... Bé. Perquè la nova escola encara estan discutint si fa falta o no. Aquí Déu ja no ho discuteixen, per sort. Aquí ho van veure claríssim, que sí, que Sitges era absolutament increïble, que només tingui un CAP, que no funciona a la nit, quan som 33.000 habitants... A vegades a mi em sorprèn, perquè quan ho expliques a la Generalitat es queden fins i tot parats, no? Diuen, ah, sí, com no tenia consciència, sí, sí, que no tenim farmàcies la nit, això...
Sí, sí. I són ells mateixos
els són ells els que tenen la competència, per això nosaltres els perseguim molt, i bé, això jo espero que aviat tinguem aquesta resposta, perquè si no tirarem endavant. Jo ho entenc, perquè jo sóc conscient de quan fem coses nosaltres... que tot es costen molt perquè tot està molt regulat, tot està molt controlat i costa. Però clar, la nostra feina és perseguir-los, no en tinc una altra.
Hi ha alguna notícia de Maricel, Can Fals o Can Llopis?
Maricel, Can Fals i Can Llopis, la Diputació, nosaltres també els hi hem demanat moltes vegades, nosaltres volem que públicament expliquin què estan fent, perquè sí que estan treballant, és veritat, la Diputació està treballant amb el Romàntic i està, bueno, amb Can Llopis, i està treballant amb Can Fals, també amb
el Museu, amb el Palau Maricel.
Amb el Palau Maricel som nosaltres que estem treballant en el projecte, però ho haurien d'explicar a la ciutadania, perquè no sembla que estigui allà tancat i abandonat, i no és veritat. És cert que fa molts anys, la Diputació, jo amb la legislatura passada ja em vaig queixar molt, sempre he dit els museus han funcionat molt bé, funcionen molt bé, hi ha una gent fantàstica que els tira endavant, però tot el que és la gestió dels edificis s'ha deixat absolutament abandonada durant molts anys, no? Perquè fins i tot doncs, no sé, en aquells moments la direcció dels museus doncs, estava més per portar el museu que no els edificis, i això són de la Diputació, per tant és la Diputació qui ha de treballar-ho, i nosaltres també, la nostra feina és perseguir-los contínuament. Últimament és cert que des que hi ha aquest nou diputat s'ha posat molt les piles en aquest sentit, no? I hem treballat molt, i jo he vist ja el projecte de Can Llopis i he vist el projecte de Can Fals. El de Can Llopis és ja tirar endavant sobretot el que és la planta baixa i el jardí, sí. Això és la primera fase, i la segona fase tot el tema de l'aire condicionat, tot això està ja fet perquè jo ho he vist. I Can Fals, la primera fase és mantenir, sobretot, a l'edifici que no es caigui terra, i paral·lelament fer el projecte museístic que volem allà. Vull dir que sí que estan treballant. I nosaltres també estem treballant el projecte de reforma del Maricel. Però, clar, si no ho expliquen, jo també els he dit, expliqueu-ho, perquè si no sembla que no estigueu fent res, i no és veritat, sí que s'està treballant. I són projectes molt interessants, molt macos, i que crec que faran que realment el patrimoni aquest no només es mantingui, sinó que millori moltíssim. Però clar, ho han d'explicar, jo també ho demano.
Entenc que no hi ha calendarització ni res d'això.
Jo en alguna reunió que vaig anar a la Diputació començava a haver-hi calendarització, per això he demanat que ho expliquin, però costa una mica, potser perquè és veritat que a vegades quan et poses en un projecte pots dir estarà l'any que ve i resulta que l'any que ve no està, i sempre et fa por donar dates, no? Però jo crec que sí que s'ha d'estar explicant en quin punt està Can Llopis, sobretot arreglar la planta baixa i el jardí, que és el primer, i a més és perquè es pogués obrir el públic, i això per mi això era molt important, i paral·lelament fa... Clar, tots aquests projectes van aparellats d'un pressupost, llavors jo crec que per això també moltes vegades, bueno, no és tan clar, però la Diputació, justament que sí que té un pressupost, justament que té diners i justament que ho pot fer, és veritat que jo espero que això el més aviat possible ho tirin endavant.
I una darrera, de tot el que ens queda, perquè segurament vostès les hauran vist pel carrer. No són precisament discretes les càmeres de vigilància, eh?
Aquestes són les lectores de matrícula.
Aquesta andròmina, sí, són les lectores, sí, de matrícula.
Sí, sí. Són molt grans, amb la part aquesta,
amb aquesta
solar.
Aquesta placa solar i tot.
Sí, aquestes són les lectores de matrícula.
D'acord.
O sigui, no es dissimulen. Realment pots frenar quan passis allà, perquè es veu moltíssim.
Oi tant.
Entenc que les altres seran discretes, perquè si no...
És a dir, aquestes són les que han de servir...
Les lectores de matrícula, sí.
D'acord.
Sí.
Per l'assumpte de la zona de baixes emissions, que hi haurà canvis aquí,
exacte,
també?
Exacte. Per l'assumpte de zona... I perquè també, sempre vam dir, per tancar, sobretot també, alguna part del centre, que entenc que en alguns llocs d'aquest format no podran ser. Però bé, això
vas
ja ho explicarem el proper dia.
En fi, alcaldessa, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies i bon dia.